Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 3 de març i el millor de tot és que és divendres, que fa bon temps, que fa fresqueta, però res que un bon abric o un raconet al sol no puga solventar. I si vols optar per buscar puestos on anar este cap de setmana, miren, jo acabo de veure que València esdevé l'epicentre de l'univers del còmic, perquè la ciutat acull la tercera edició d'aquesta cita que obri avui les seues portes, avui divendres, i tindrà lloc al pavelló 6 de la Fira València. L'horari serà de 11 a 8 hores i divendres i dissabte de 11 a 7, de les 11 hasta les 7 de la vesprada, llevant de avui, que és el dia d'inauguració, que serà de les 11 hasta les 8 de la nit. Els ho dic perquè, miren, ahir n'hi haurà lloc per a tots, per als més grans i per als més menuts. És molt interessant i te porta records de ben menuda en el còmic i també les noves incorporacions que estan anant cap ahir. I si en Barcelona tenien i se ven de mòbils i tecnologia tan renombrat estos dies, jo els dic que el del còmic no se queda darrere, eh? Avui és el Dia Mundial de la Cura de l'Oïda i de l'Audició. És molt important adonar-se quan l'oït ja ens comença a respondre, quan ja te dones compte de quan la gent te parla, tu preguntes, què m'has dit? Bueno, pues ja que tindré cura, eh? També és el Dia Mundial de la Vida Silvestre. I si et diuen emeterio o celedonio, dona compte, ho acaba de dir en valencià, eh? Celedonio, no? És celedonio, és el teu sant. I què estan sentint vostès? Pues Ràdio Vila-real, la 92.2 de la freqüència modulada. I comença en res, en 8 falques, protagonistes.
Vine a la festa del centenari del Villarreal Club de Futbol. Un event espectacular per a celebrar els 100 anys del club amb tota l'afició. Amb actuacions, música en directe i moltes sorpreses. Un acte que emocionarà a tots els groguets. El divendres 10 de març, a les 20 hores, t'esperem en l'Estadi de la Ceràmica. Sol·licita ja la teua entrada gratuïta en la tenda oficial de Plaça Major. No te ho pots perdre. Centenari groguet.
Imprenta Llorenç, Estadi Aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels 17 de Vila-real.
Sabes què? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
¿Sols et queden unes poques dents sanes? ¿Sabies que és possible aconseguir una nova sonrisa en unes poques hores? En la Clínica Dental Joan Llop estan especialitzats en cirurgies de càrrega immediata per a que disfrutes de dents fixes el mateix dia de l'operació i oblida't d'incòmodes pròtesis. Si estàs pensant en donar-li una segona oportunitat a la teua boca, en Clínica Dental Joan Llop ho aconseguissin. I sí, tan sols a 10 minuts de la porcelanosa.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede serlo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomás.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
I què parlarem avui en aquestes dues horetes? Pues tindrem les últimes novetats de la innovació ceràmica, de la mà de Juan Carda, que ell és el director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica de la ciutat de Villarreal. També tindrem el programa de Xicaes. Tindrem aquesta mostra test, molt interessant, o almenys així ho veig jo, perquè parlarà d'aquesta mostra que tindrem dins del convent en la ciutat de Villarreal, que ens traslladaran cada un dels autors i ens faran viure el que ells volen mostrar en imatges. Jo també, de forma visual, què és el que volen escenificar. Jo no me perdria aquesta entrevista, és molt interessant. I també, com no, Santi Cordell ens parlarà, el professor de llengua ens parlarà, de les dones, perquè ve el dia de la dona, però a on? En l'església. Quizás el moment en el que sí que la dona demana tindre més protagonisme a l'Església i és el moment de conèixer que hi ha dones que són sacerdotes. Bueno, tot això i molt més coses que ens venen conforme anem fent el programa. Moltes gràcies per estar on estan, que això és el fi del que nosaltres fem el programa i no se'n vagin, ens farem passar d'allò de lo més bé.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Quiero un 2008. Bueno, no. 3008. No, no, no. Un 308. Espera, mejor un híbrido. O eléctrico. ¿O no? Ay, no sé, la verdad es que me gustan todos.
Tranquila, en Leonauto Castellón y Villarreal tienen el Peugeot que necesitas. Ah, y con entrega inmediata, no te lo pienses.
Avenida Castellbell 75 Castellón y Avenida Francia 60 en Villarreal.
Estás escoltant la 92.2 de la frecuencia modulada.
La sindicatura de comptes ha detectat una sèrie d'incompliments en les ajudes concedides en el 2020 a causa de la pandèmia per les tres diputacions provincials i els ajuntaments de més de 50.000 habitants de la Comunitat Valenciana, amb 71,1 milions d'euros otorgats en total. Benidorm encapçala el nombre d'incidències significatives en 17, per davant d'Oriola amb 15, d'Aicoi el Jan 11, d'Alacant en 9, Castelló de la Plana en 8, Sagunt i Torrent en 7, Gandia i Sant Vicent del Raspeig en 6, Torrevella i Vila-real amb 5, la Diputació d'Alacant 4, València la Diputació de València 3 i el Dei Paterna i la Diputació de Castelló amb 2. Els prestigiosos ferros de José Escolar i Domínguez Camacho correran els tancaments de la Fira d'Onda en 2023, mentre que els bous de les ramaderies de Samuel Flores i Ordi Gago protagonitzaran la vesprada del primer dissabte de festes, després d'una reunió amb els nou membres del renovat Consell de Festes, òrgans consultius en el qual s'han aportat idees de cara a les celebracions dels festejos populars que s'han presentat els noms de les quatre ramaderies. Així, els bous braus del prestigiós internacional i trajectòria històrica seran el millor al·licient perquè Onda torna a reunir milers d'aficionats al món taurí durant els mes vinent d'octubre. Aquest imponent cartell taurí continua amb la línia dels últims anys i garanteix els festejos ondenses comptem amb el millor espectacle taurí de l'any. I Ciutadans exigís al PSOE que no governa amb trasfugues d'Almassora. El secretari d'Organització, Narcís Estelles, assenyala que Javier Moya i Maria Luisa Renau ja no presenten a la formació liberal. València, dijous, el secretari d'Organització i Acció Institucional de Ciutadans de Castelló a la Comunitat Valenciana, Narcís Estelles, exigís al Partit Socialista d'Almassora que entregui el pacte del govern que manté amb dos trasfugues. I el Servei Municipal d'Autobús Gratuït i Pioner de Vila-real, el Groguet, es consolida i modernitza per oferir una alternativa de transport públic sostenible i eficaç i sense cap cost per a l'usuari. El regidor de mobilitat, Emili Obiol, ha presentat aquest matí, ahir per dematí, les novetats del servei, incloses en la recent licitació del contracte, com la incorporació de marquesines i plataformes per a facilitar l'accessibilitat i les dades d'evolució de viatgers de l'autobús municipal, que va arrencar amb dues línies del novembre del 2018 i compta ja amb una mitjana anual de 225.000 passatgers. Les dades, malgrat tot, reflexixen un cert estancament en l'evolució del Groguet per no poder obviar l'efecte que la Covid va tindre en el sector del transport. Segons valora el regidor Obiol, que en qualsevol cas destaca la importància del bus gratuït per la mobilitat sostenible i també el compliment de la llei de canvi climàtic. I l'11 felicita al Villarreal Club de Futbol per el seu centenari dedicat al cupó. Un cupó dedicat al submarino amarillo. Jimena Sánchez, directora de l'agència de la 11 a Castelló, i Manuel Ruiz, col·laborador de l'agència de la 11, junt a Marco Sena, director de Relacions Institucionals del Villarreal Club de Futbol, i al costat de José Benyó, alcalde de Villarreal, han presentat aquest cupó que està il·lustrat amb una fotografia de l'estadi i una xicoteta silueta d'un submarí. I Sanitat activarà una unitat d'atenció immediata de salut mental per a les consultes del professorat sobre l'alumnat. Promet més orientació de salut mental, menys ràtio i un programa de suport socioemocional als centres en resposta a la crisi oberta a l'IES La Moreria, que ha motivat una queixa dels síndics de Greus. i també han detingut els 10 membres d'una banda que robava au a refugiats ucraniesos. Ja es coneixen les dades de condemnes rebaixades. Els tribunals diuen que han sigut 86 i han exagerat 8 i han excarcelat 8 agressors sexuals amb la llei del nom sí és sí. I una víctima mortal i una xiqueta ferida en un accident en Picanya. És la segona persona que mor en les carreteres valencianes aquesta setmana. I la xifra de víctimes mortals pel xoc dels trens de Grècia ja s'eleva a 57.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Un híbrido, enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Carnicería Carnes Alto Mijares, especializados en elaboraciones propias así como en todo tipo de carnes frescas y cortes. Carne gallega, toro de lidia, potro, chuletón de buey, productos de denominación de origen de Aragón, Andalucía, Galicia, gran variedad de hamburguesas y casquería. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196309. Te lo llevamos a casa. Carnicería Carnes Alto Mijares. Nos encontrarás en calle Onda número 71 de Villarreal, frente al Parque de la Panderola.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Pablo Pineda, ambaixador de Fundación Adeco i primer diplomat europeu amb síndrome de Down, ens parlarà en primera persona sobre diversitat i superació. Una interessant xerrada que tindrà lloc el 21 de març a les 7 de la vesprada a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural Villarreal. Inscriu-te en fundacióCaixaRural.org. 25 anys compartint moments.
Que tu m'acceptes tal com soy. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso con el color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversitat. Espai patrocinat per Xicaes, de la Fundació Caixa Rural Villarreal.
Mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará.
un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
I avui, en una mirada a la diversitat, parlem amb la logopeda de Xicaes i Neurovila, Maria Goterris, sobre el Dia Mundial de l'Audició, que celebra avui mateix, 3 de març. La Organització Mundial de la Salut promovia des del 2007 la celebració d'aquest Dia Mundial de l'Audició. Anem a parlar al respecte i anem a conèixer més sobre l'audició i de veu de la logopeda Maria Goterris. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, per què se celebra un 3 de març, tal dia com avui?
Bueno, pues se va decidir esta data del 3 de març també perquè està molt prop d'un altre dia relacionat amb l'audició, que és el dia de l'implant coclear, el dia 25 de febrer. Bueno. I així és com si es culminara la setmana de l'audició i s'intenta conscienciar a les persones, en general a la població general, sobre accions i mesures que es poden prendre per a evitar problemes en l'audició i per a també donar visibilitat a aquelles persones sordes o que tenen algun tipus d'hipoacúsia.
I anem a sumar-nos a aquesta conscienciació en aquesta entrevista que anem a fer. En primer lloc, sempre un dia mundial sempre té un lema, no? En aquest cas, quin és el lema?
Bueno, cada any es canvia el lema del Dia Internacional de l'Audició. Enguany s'ha escollit Cuidado del oído y de la audición para todos, hagámoslo una realidad. Uh-huh. ¿Per què s'ha escollit este tema? Perquè es vol que tot el cuidado que tinga que veure en l'audició estiga cobert per l'atenció primària.
Claro.
Ara en dia, més del 60% de patologies relacionades amb l'audició estan cobertes per esta atenció, però encara queda molt de camí per a poder conscienciar a la població i per a poder incluir tots els aspectes que envolten els problemes d'audició.
Com a professional, ens agradaria que ens explicares més cosetes, com per exemple, com mantenir una bona higiene auditiva, importantíssim per a la gent que ens escolta.
Molt bé, existeixen moltíssimes pautes que podem seguir per a preservar la nostra salut auditiva i van des de coses tan simples com mantenir una higiene, el limpiar el pavelló extern de l'oïd, simplement aigua i sabó i secar-lo en una toalla per a evitar que bactèries o coses infeccioses es puguen introduir ja en el canal auditiu. També, en quant a l'oïd intern, s'aconsella utilitzar solucions d'aigua marina.
Vale.
Com, bueno, hi ha moltíssimes marques que utilitzen un poc d'aigua marina a pressió i serveix per a limpiar el canal auditiu. Uh-huh. I s'aconsella fer-lo cada 2 o 3 dies per a tindre una bona salut auditiva i una bona limpieza. I algo que cal destacar, que fem molts i realment no està molt bé, és utilitzar els bastonets.
Anar a preguntar-te-ho.
Els bastonets són una mesura que tots tenim molt a mà, però que realment el que fan és empujar la cera cap a dins de l'oïd, provocant els tapons i provocant que la brutetat que puga haver s'acumule.
Realment no l'estem traient, no?
Exacte, realment l'estem acumulant, desapareix, perquè no arribem ja a tocar-la, però seguís ahí i seguís bloquejant el canal auditiu, que és el que volem evitar en la limpieza.
Per tant, ho desaconsellem?
Exacte. Està dins de la medida de lo possible, deixem de gastar els bastonets.
Ai, per què seguís envenent-los? És que això dona ràbia, no?
Pues sí, no ho sabem, això.
Cha.
Però sí, se poden gastar per a moltes altres coses, cha. Però per als oïts millor deixar-los de costat.
Bé, també és important aquestes revisions dels oïts, no? I sobretot jo crec que quan arribem a una certa edat encara la importància se multiplica, no?
Sí, i no sols a arribar a una certa edat, sinó en les edats més tempranes.
Ah, clar.
En els recient nascuts i en els xiquets xicotets és molt freqüent l'otitis. I el tindre diverses infeccions en l'oït ens pot portar a problemes d'audició en un futur. Clar. Així que des d'una edat molt temprana és important acudir a... Sí, sobretot si són propensos a tindre aquestes infeccions, acudir a revisions en especialistes, anar al metge de capçalera que ens deriven i portar un seguiment per a no tindre aquests problemes en el futur. Uh-huh. I també, a mesura que ens anem fent més majors, si tenim tendència a la formació de tapons en els oïts, per exemple, els homes tenen més acumulació de cerumen i és més comú que tinguin tapons als oïts. O sigui que és un factor per anar a mirar-nos-lo més a menut.
en el moment en què se ho detecten realment, no? Que això és importantíssim i que no passa res, perquè moltes vegades està ahí este tabú de ai, és que ara què? Me van a ficar un aparato, coses d'estes, no?
Clar, és totalment normal, els professionals estan acostumats i és una cosa que entra dins de la normalitat del nostre cos. Tots tenim cerumen en les orelles i és normal de vez en quan anar a limpiar-lo. Si se fa una acumulació i es produeix un tapó, el que ens provoca és problemes d'audició, que es poden solucionar, pues anem a solucionar-los.
Bé, importantíssim. Jo crec que ens has donat uns consells molt bons i que sobretot els hem de ficar en pràctica. Això és fonamental i sobretot destacar, no?, que en aquest Dia Mundial de l'Audició el lema és cuidado del oído y la audición para todos, hagámoslo realidad. Hem de cuidar-lo més, que és importantíssim l'oït.
Així és, així és.
Doncs Maria, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso con el color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversitat. Espai patrocinat per Xicaes de la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire.
Pablo Pineda, ambaixador de Fundació Adeco i primer diplomat europeu amb síndrome de Down, ens parlarà en primera persona sobre diversitat i superació. Una interessant xerrada que tindrà lloc el 21 de març a les 7 de la vesprada a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural Vila-real. Inscriu-te en fundaciocaixarural.org. 25 anys compartint moments.
Que tu m'acceptes tal com som.
El Villarreal B necessita el teu suport. Vine a l'Estadi de la Ceràmica a animar el minisubmarí. Este dilluns a les 9 de la nit, Villarreal B Deportivo Alavés. Cada abonat pot disposar de 5 invitacions en el mateix accés a l'estadi. Disfruta de la cantera grogueta, la segona divisió del futbol espanyol. Villarreal B Alavés. Este dilluns a les 9 de la nit en l'Estadi de la Ceràmica. Te esperem.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Te agradaría conocer más el terme de Villarreal? Fundació Caixa Rural Vila-real i el Centre Excursionista han organitzat la 14a edició de la Volta a Peu pel Terme. Una caminata de 12 quilòmetres plena de risses, paisatges per descobrir, germanor i gastronomia. T'apuntes? Entra en fundaciocaixarural.org. 25 anys compartint moments.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal. Hard done by you. Some things look better, baby. Just pass it through. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at.
Miren, i com bé els avançava este matí, hem rebut una notificació, una nota de premsa de Ciudadanos. En este cas era el secretari d'organització, Narciso Estelles, el que li dia o l'exigia a Almassora que no pactara en els trànsfugues de Ciudadanos, o almenys així ho dia, no volia que pactara en Javier Mollà i en María Luisa Renau, ja que no representaven a la formació liberal. I nosaltres hem volgut posar-nos en contacte amb Javier Mollà, ell és el regidor actual de Cultura de la localitat d'Almassora i ell ha estat bé el vindre i parlar en primera persona. Molt bon dia, Javier.
Molt bon dia.
Clar, els diuen que no volen que pacten en el govern d'Almassora, que no, per a que no governen dins de les sigles del Partit Socialista. Això és el que els demanen, no?
No sé el que ens demanen, és que jo no sé si tinc ningú comunicat, a mi no m'ha arribat res. Vosaltres actualment som dos concejals no escrits, tant Maria Luisa com jo, és manteniment en l'equip de govern, no ha canviat res, les competències les dona l'alcaldia i l'alcaldia no ha fet res perquè això sigui el contrari i pues nosaltres seguim governant, seguim gestionant el nostre poble. Uh-huh. I així serà fins al dia 28 de maig.
Perquè, clar, a vostè mateixa se considera que és un transfuga?
Jo no. Jo vaig anunciar el divendres que no anava a encapçalar la llista de Ciudadanos. És a dir, crec que el projecte polític de Ciudadanos pues, ha tingut pues, molts vaivens, no vull dir que siguin millor o pitjors, són els que tot el món sap el que ha passat.
Clar.
Sí que considero que el punt d'inflexió va ser el moment que, pues, que el senyor Albert Rivera no pacta en Pedro Sánchez quan teníem que eren 57 de diputats, pues, no ho entenc, crec que no ho entès ningú ciutadà. Automàticament el partit no és útil i ja pues, decau en el que actualment és, en el nostre cas, pues, jo vaig dir que no continuava i vaig tindre una crida de l'alcaldessa el dissabte per l'Esprà i vam estar xerrant en l'Ajuntament i al final pues, jo tenia dues opcions, anar-me a casa, que era el que jo havia decidit perquè ja no anava a presentar en Ciutadans, per tant la meva vida política acabava ahir i pues, vaig escoltar l'ofreciment que em va fer Merche i considero que ella m'ha demanat que volia que continuarem en l'equip que estem treballant en aquest moment i que havíem treballat fabulosament damunt pues, la legislatura que més inversió hem pogut gestionar i executar en Almassora. Teníem també encarrilat 4 anys en subvencions que suposa que arribarà a Almassora. Tenim l'institut que farem en 15,7 milions d'euros, és a dir, teníem ja un treball fet i que ja que dius, la llàstima que tu te vayas a casa en tot el que has treballat, en tot el que ens has ajudat. Jo m'agradaria que tant comptant en tu, tant com en Maria Luisa, que han treballat com un únic equip de govern, que realment és el que, que som, és un equip de govern.
Des de Ciudadanos criticaven el fet de que vostès no haveren deixat, diguem, esa semilleta de Ciudadanos, dir, no haveren tingut gent o no haveren tingut equip des de Ciudadanos i ara diuen que se troben terra campa.
Sí, nosaltres hem intentat, nosaltres en l'agrupació érem 40 i pico, quasi 30 persones. En el moment que passa el que passa a David Rivera, la gent se'n va, ens quedem pràcticament 7 o 8 persones i cada vegada la gent pues, confia menys en el projecte Ciudadanos. Ha intentat des del mes de novembre, desembre, contactar amb diferents persones i m'han dit que, pues, que evidentment pues, no volen saber res de Ciudadanos. I al final, doncs... Pues,
És dir, vostè sí que intenta... antes d'abandonar Ciudadanos, crear una altra agrupació.
Bé, jo intenté parlar en sempre, igual, sí, pues, on deixar un poc si hi ha gent que realment vol
continuar.
Involucrar-se, claro, entonces, pues, diuen que, pues, bueno, que no...
I quan vostè troba que no hi ha ningú que claro, confia en Ciudadanos...
En 10 persones me diuen que no volen saber del projecte este, entonces jo dic, bueno, pues medito un poc i pues, ha sigut un moment quan ha dit, mira, pues jo me dice...
La política ja la sensació que tenia és que si vostè se presentava per Ciudadanos no eixiria, tornaria a eixir elegit.
Evidentment, jo pues, tinc el meu empleo anterior, que era tornar a l'empleo que tenia, que has de treballar 33 anys per aquesta empresa i tinc les portes obertes i bueno, pues, és això que vaig prendre.
Uh-huh. I entonces és quan l'alcaldessa, davant de la seva carta que fa pública, i així a esta casa me la fa arribar, i de fet, ixe dia, vostè va tindre un problema, que no va poder vindre, sí, però estava convidat al programa, que jo vaig anunciar, a més, que vindria, el crida a l'alcaldessa d'Almassora, Mercè Galí, i li fa esta proposta, el fet de que continue. Però, claro, en este cas tindrà que ser baix les sigles del Partit Socialista.
Bueno, nosaltres ens incorporarem en les sigles com a independents en la llista del Partit Socialista.
I li donaran un número 7?
Sí, em va dir que... Em va dir, Mercè, fica'm on tu creus oportú, i em va dir, jo te ficaré de ser primers. Te pareix bé? Dic,
vostè no mai li ha exigit, ni aquest moment no li va exigir posicionament dins de la llista?
No, perquè el seu plantejament era que volia que jo continuara en ella treballant en qualsevol ara, i em va dir, confia en mi, jo tinc que parlar en el partit, però jo considero que tu tens que estar de ser primers. Intentaré pelear per tu, tal igual, i pues, bueno, pues, tu creus que jo t'aporte, jo crec que m'han portat molt bé durant aquests 4 anys, però jo confio en tu, en el teu saber.
Clar, com que són els dos de la localitat, viuen allí, treballen allí, és dir, és que a voltes ens trobem gent que... Pues que té trajectòries distintes o que no viuen a la població o que no són nascuts allí. Vostès tenen coses en comú, és dir, han coincidit en llocs, en puestos, amistats comuns?
Abans de ficar en política, la coneixia perquè era l'alcaldessa de Almassora, però realment no, jo no la coneixia, és dir, pues, del poble. Jo sí que tinc amics que estan en l'equip de govern, pues, Joan Antoni, Carmena Martina Barro, que són de la meva quinta pràcticament, i amb ara, pues, Joan Antoni...
En colles, lògicament.
En colla, pues, pràcticament 20 anys en colles, en les nòvies, inclús quan ens han casat, és dir, tinc molta relació amb ells. I però el Mercè no, el Mercè pues, la coneix des de que serà alcaldessa. També és veritat que nosaltres pues, vivim molt prop de casa, és a dir, estem pràcticament a 100 metres de casa i el trajecte és el mateix. Entonces, o moren junts o tornem a casa junts, quan anem a algun acte, pues, quan anem a casa que són les 9 de la nit, pues, anem a casa junts i això pues, avui s'ha donat pues, moltes xerrades de l'Ajuntament pues, de camí que vagi cap allà, pues, han fet que hi hagi una bona relació.
Mire, jo li dic això perquè a l'hora de afegir valor, no, al teu equip, vostè haurà tingut moltes oportunitats tant de fer-li entendre que volia que el poble anés acabant com de fer-li entendre que el que vostè volia era acumular més logros cap al seu partit. Jo entenc que ella haurà vist en este cas que és algú que camina cap al mateix lloc, no?
Sí, jo crec que la meva trajectòria com a persona, jo pues, he estat 3 anys en l'Almassora de futbol de president, és a dir, vaig crear una televisió local en l'Almassora perquè la gent del poble s'entera del que s'ha fet en el poble. Dic, és una persona que sempre m'ha agradat pues, conviure en la societat.
Treballar per a la localitat d'Almassora.
Efectivament, pues, i millor fer-ho en l'Ajuntament, pues, ara està en Ciudadanos en aquesta època, pues, governant, i pues, gràcies a ella per haver pues, tornat a les portes de continuar pues, 4 anys més, siga en el govern o siga... Esperem, evidentment, que siga en el govern, clar.
En el seu cas, no han tingut diferències a l'hora de governar ni han vist tensions en cap moment, perquè, a més, la premsa s'entera de tot i normalment, quan hi passa algo, perquè vostès estaven governant en Almassora, en Benicàssim i en Oropesa. És a dir, els han donat la clau de govern a estos 3 ajuntaments.
Exactament.
Y el que menos ruido a feda, si hubo usted, bueno, cal dir que Oropesa hace ruido para ver.
Sí, sí.
Porque es dir que este ha sido alcaldía compartida.
Efectivamente, Oropesa ha sido diferente, porque hay 2 años de alcaldía del PSOE y 2 años de alcaldía de Ciudadanos. En el caso de Masora, pues obviamente la alcaldía tiene que ser para decirme que tenía no consechar si nosotros eran 2. Por lo tanto, nosotros lo que era sumar y que fuera una legislatura pues tranquila, es decir, pues han tenido muchas reuniones, han tenido discrepancias, claro. Pero al final pues un día ha sido un otro día ha sido pues el PSOE y al final todos s'han portat endavant i crec que la legislatura de Masora ha sigut molt positiva.
Clar, però si posem en una balança realment les legislatures que han sigut més paregudes han sigut Benicàssim i Almassora perquè els estaven en les mateixes condicions. És a dir, vostès tenien la clau, però en realitat no éreu majoria. En Almassora ha anat rodat, és a dir, tinc que dir-li l'experiència de Ràdio Vila-real, quan parlem en la cap de premsa d'Almassora, no mai hi ha ningun tipus de diferència a l'hora de que siguin de l'equip de govern socialista o de l'equip de govern Ciudadanos, no. Quan era, tenia que parlar de cultura, en remitien, però vostè sap, i a més pot dir-ho públicament, que això no ocorre així en els demés puestos. N'hi ha puestos on no se'ls dona protagonisme.
No, evidentment no ha sigut el cas de Masora. Masora, jo sempre que ha volgut, ha tingut la premsa, ha tingut la ràdio, és a dir, és el que jo vaig pactar també en ells, és a dir, jo també vull tindre el meu espai i evidentment pues, l'espai l'han tingut i l'han respectat, per tant, jo supercontent i...
Cosa que no ha passat en Benicàssim, per exemple.
Efectivament, que al final pues, el partit s'ha trencat, pues, evidentment pues, han tingut moltes diferències i al final pues, la cosa ha explotat. Pues, bueno, en este cas, la Masora, jo crec que ha sigut un exemple de lo que és un bon govern de coalició, un bon govern que fica la Masora per davant de, a vegades, moltes vegades, els partits polítics, perquè tu quan governes evidentment no fas política de partit, sinó tu gestiones una àrea, 2 àrees i el personal, per exemple, no se gestiona sent de Ciudadanos o d'un altre partit, pues tu gestiones la part de personal i això no té un color polític. Cultura, pues pot ser que hi hagi algo de, pues, ficar a mi algo de partidisme, però crec que no s'ha quedat en un cas.
Sí, però vostè sap que aquesta forma de pensar que vostè està exposant li ha vingut molt bé a l'alcaldessa d'Almassora, això, des de logo, per descomptat. I després que vostè es dirà, deixa-se, o que Ciudadanos passarà a travessar aquest mal moment.
Evidentment, sí, Almassora, si Ciudadanos hagués estat en un moment pues, molt potent, evidentment, les coses han canviat, entès o no, perquè hem ara d'unes eleccions i pues, hem pogut dir o no hem pogut dir, però la situació de Ciudadanos és la que és. L'han presentat a tres campanyes electorals i ha sigut el resultat, pues Andalusia, Madrid i
però vostè ja no es sentís identificat en aquest partit.
Jo m'he sentit identificat, però crec que ara mateix pues, no és la meva posició. Crec que és necessari que hi hagi un partit de centre, però no tal com està portant-se ara.
Per tant, i vostè creu que la manera de governar d'Almassora, tenir la majoria absoluta, perdó, la majoria com té el Partit Socialista, és una forma centrista de governar? És a dir, vostè en la seva, en el seu municipi veu que no es decanta molt cap a l'esquerra?
Pues jo crec que ha sigut el meu treball, no? Una miqueta de centrar-lo en el Partit Socialista. Jo sé que, per exemple, el compromís moltes vegades en el ple no pues, m'ho s'ho diu. Encara que després el Partit Socialista també diu el PP també diu el contrari de nosaltres, que m'han fet moltes vegades d'esquerres, però jo crec que la realitat és que nosaltres hem centrat un poquet al Partit Socialista de Masora.
I, per exemple, per als seus companys que, claro, lògicament ara estan molt molests, els companys del seu expartit. Què els diria?
Bueno, jo crec que jo he fet el possible per intentar pues intentar que el partit estigui a la Masora, però al final pues quan fiques la balança te veus tu que la gent pues s'aparta d'aquest projecte, pues al final pues dius, bueno, pues més a mal, però al final no puc fer altra cosa.
I si té que destacar que n'hi ha gent molt vàlida i molt poc valorant Ciudadanos, estaria d'acord?
Sí, sí, evidentment. Jo pues, tinc pues, molta relació, per exemple, en Domingo Vicent, que és de Villarreal, que és una persona que és molt lluitadora i pues, entenc que, o comprenc que s'hagi volgut presentar per Ciudadanos en Villarreal. Pues, jo sé que ho tindré molt complicat, però bueno, jo sé, i l'empenyo que té ell, pues me puedes correr, o Araceli de Moya siempre también en Oropesa, pues, es la alcaldesa de Oropesa, pues obviamente pues ella tiene un escaparate muy potente que pues, es la alcaldesa, y eso es todo lo que puedes hacer estos dos años, pues te pueden achacar a tú como persona, y siempre pues tienes un siendo un red mejor como partit. También es verdad que Araceli pues ya ve de un partit independiente de antes, y ya te pues un núcleo de gen que obviamente le apoyo, porque ya tiene una trayectoria pues muy mal, digamos, nosotros le importa 4 años en política.
Bueno, pero es una persona, vos te ya sabía lo que era el mundo de la política. ¿Coincidís en estas personas en la mateixa forma de voler conduir una población? Es decir, si parlem d'ixos companys i vostè, tenen moltes coses en comú.
Sí, jo crec que tots tenim en comú que és que volem pues, el nostre poble que avance, que millore, que els nostres ciutadans pues, tinguin un poble pues, més limpio, més jardins ben arreglats, en definitiva pues, millorar la qualitat de vida dels nostres veïns. Jo crec que tots luchen per lo mateix.
Jo crec que en Almassora han sigut molt diestros a l'hora de demanar diners per a que revertisquen en el poble. És a dir, s'ha fet una llavor, i a més ho posa sempre en valor, molt, molt gran durant tot aquest temps, perquè Almassora era un poc la, pues això, la cenicienta, no? De,
sí,
de la província.
Té una raó, és a dir, Almassora crec que ja se va iniciar en l'anterior legislatura, en el PSOE de Compromís, el tema de fondos FEDER, van aconseguir 5 milions d'euros que ficava l'Ajuntament i 5 milions d'euros que venien d'Europa, i nosaltres ara, pues, evidentment, pues estem demanant diners a Europa, subvencions a la Valenciana, a l'Estat, a la Diputació. És a dir, evidentment som conscients de que els diners no tenen color, els diners venen dels nostres impostos,
claro,
i tenen que demanar-los on estiguen,
claro.
A que gestionen, pues, Europa, que està més allunt, però tenim diners a Valenciana, Diputació, Govern d'Espanya, i és el que tenim que fer. L'Ajuntament tenim que demanar subvenció perquè tot el que entra del nostre poble això afavorís que Almassora siga millor.
I, des de luego, quan estiguen dins de la població, saber-se gestionar.
Evidentment. Nosaltres ara, avui, crec que a fins d'avui, que tenim ja demanats vora 10 milions d'euros en els fons New Generation. És dir, si això arriba a Almassora, més en deu tu. També tenim ja concedits 15,7 milions d'euros per fer un nou institut que es farà l'Ajuntament d'Almassora, gestionarà l'Ajuntament d'Almassora. Estem parlant de molta quantitat de diners, i això no apareix per altre lloc. Hi has de treballar, has de presentar projectes, i m'ho han currat.
No, no, és que el que se diu en un moment et porta moltes hores de feina. Si li donaran una... Quina regidoria voldria? La que té en este moment, tindria algun tipus de preferència?
No, jo crec que estic supercontent de tot el que ha fet en cultura. De fet, crec que pues, s'ha reconegut públicament i crec que la cosa també se valora. I personal que també ho porta, pues, també me diuen que, ui, cuidado personal, no sé què. Pues bueno, sí. Pues,
és complicat,
complica, eh? És complicat, però bueno, al final jo crec que han fet una bona labor en els funcionaris i jo crec que no m'importaria repetir en el que tinc.
Pues normalment el que se valora en política és el tono conciliador, li ho dic perquè seguís dient que l'alcaldessa, que és una dona molt intel·ligent, sabia per on tenia que anar. Jo estic agraïda que hagi vingut i sobretot que no hagi tingut ningun problema en parlar. Javier Mollà, regidor d'Almassora, moltes gràcies per estar així.
Pues moltes gràcies a tu per donar-me veu en aquests moments. Jo, pues, jo entenc que hi haurà gent que no comprendrà aquesta situació, però jo considero que hi ha moltes vegades que fiques al teu poble per davant de tot i dius, per què no puc treballar 4 anys més si em donen l'oportunitat per fer-ho?
Pues molta sort.
Moltes gràcies.
Cold, cold heart done by you. Some things look better, baby, just pass it through.
And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find not the man they think I am at home. Oh no, no, no. And this is what I should have said. Well, I thought it, but I kept it hid. Cold, cold heart
sail through. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no. And this is what I should have said. Well, I thought it, but I kept it in. Cocoa Hall, heart done.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Para eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
Agricultor, la tijera eléctrica sin cable que estabas esperando. Ligera, potente, económica y eficaz. Distribuida por Agromaestrat. Un corte limpio, sin esfuerzos ni sudor. Y probar antes de comprar. Distribuida por Agromaestrat. Teléfono 964 32 20 41.
Clínica Dental Llopis Díaz. Tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964 52 90 48. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil número 10 Villarreal. Pide cita en el 964 52 90 48. Clínica Dental Llopis Díaz. Porque tú eres lo más importante.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes Progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux especialista en Villarreal.
Pablo Pineda, ambaixador de Fundación Adeco y primer diplomado europeo en síndrome de Down. Ens parlarà en primera persona sobre diversitat i superació. Una interessant xerrada que tindrà lloc el 21 de març a les 7 de la vesprada a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural Villarreal. Inscriu-te en fundacióCaixaRural.org. 25 anys compartint moments.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Tens bon paladar? Vine a comprovar-ho. Ara pots gaudir a la braceria del bon paladar i tastar el polp a la brasa. O si lo teu és la carn, una parrillada mixta. Disposem de serveis de menús i esmorzars. Vine a conèixer la nova gerència del bon paladar. Ens trobaràs a la plaça Major de Villarreal, número 34, just darrere de l'Ajuntament. Comandes al telèfon 624-288-409.
Ven a la fiesta del centenario del Villarreal Club de Fútbol. Un evento espectacular para celebrar los 100 años del club con toda la afición. Con actuaciones, música en directo y muchas sorpresas. Un acto que emocionará a todos los croquets. El viernes 10 de marzo a las 20 horas te esperamos en el Estadio de la Cerámica. Solicita ya tu entrada gratuita en la tienda oficial de Plaza Mayor. No te lo puedes perder. Centenari Croquet.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo. Para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Through the darkness, guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end.
I Vila-real ahir des de Cebisama donava a conèixer ixa fera itinerant de la innovació que se celebrarà pròximament en l'Alcora, serà el pròxim setembre, i diu, on diuen que la cita reunirà empreses i centre d'investigacions i institucions. En este cas, per a que ens doni més detalls, tenim a Juan Carda, ell és el director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica. Molt bon dia.
Bon dia.
Una setmana molt mogudeta, no?
Pues sí, la veritat que veníem d'una setmana ja de la presentació tan extraordinària que ens va fer Porcelanosa, no? Uh-huh. El seu event, el seu showroom, i les seves demos visitant tota l'estructura industrial que tenen, a més molt ben organitzat pel trenet, que permetia donar una agilitat als visites, pues passem a la fira Cebisama, en la qual pues l'esdeveniment que esperem tots els anys sempre en ganes per veure tot el que és les manifestacions d'innovació que obtenim en este producte tan autòcton nostre com és la baldosa ceràmica.
En este cas destacava el regidor d'innovació el treball realitzat dins de la ceràmica des de la càtedra d'innovació.
Sí, la càtedra se maneja en diversos àmbits. L'àmbit de lo que és divulgació, com sabem, en els més menuts, divulgació científica, en l'àmbit de la transferència a través de la fira Destaca, i jornades Destaca també que organitzem i Destaca en ruta, i també investigació. Suporta un grup d'investigació que se diu, o se basa en la química com a part experimental del desenvolupament del coneixement, i també en el que són materials ceràmics, com podria ser d'altra manera.
Vostè fa un recorregut per dins de d'Ixafira, bueno, és enorme, no sé si hi veu que realment el que vostès perseguissin des de la seva càtedra és ja una realitat.
Sí, l'era veure que tot això que estem parlant des de ja fa uns anys, que és investigar en noves funcionalitats que ens pot aportar la ceràmica de cara a dotar-li major valor afegit, que diem, dotar-li de nous mercats que encara no estem cobrint. La ceràmica encara té un camp molt gran per a créixer, i a més en els reptes que avui en dia se plantegen, com és el tema de intentar optimitzar els recursos naturals, matèries primes, tot el que està sofrint el sector per al tancament de fronteres en la zona est, principalment sabem per la guerra d'Ucrània, no? Ens van quedar sense subministrar argiles caolinítiques, pues buscar alternatives als materials i de tal manera que a la vegada optimitzem els recursos naturals, tot el que allò s'establís en el que denominem una economia circular.
Per el que fa a lo que vostè va veure al principi de la fira, no sé si vostè ha anat tots els dies, però si haurà tingut informació de lo que ha passat allí diàriament, les xerrades que s'han donat, les rodes de premsa i més que n'hi ha hagut en diferents poblacions d'ací de la província, al principi se veia una Cebisama un poc gelada, cosa que menys mal que a poc ha anat nutrint-se de la gent que s'esperava, perquè al principi estàvem un poc esglaiats, eh?
Sí, ante la manca de representació d'un sector molt important, i sobretot en la innovació, perquè va molt en innovació, que és el sector de frites, esmalts i pigments ceràmics, és un sector que no ha participat en la fira. També alguns grans grups industrials de molta referència que tenim tampoc han participat en la fira i han muntat les seves exposicions en les pròpies plantes industrials, pues pareixia, donava un poquet de por de que fos una fira molt freda, molt gelada, no? Que diríem. Claro. Però jo vaig estar el dimarts, el dilluns no vaig poder anar en la inauguració, però el dimarts jo vaig veure molt d'ambient, la veritat que me vaig alegrar molt perquè hi havia molta participació, vaig estar parlant algun dels stands que es posen i hi havia un ambient prou interessant. Jo diria que, a pesar de la preocupació del que podia passar, nevien bien. Ahir sí. No vaig poder estar perquè me va coincidir en una reunió que la primera reunió que tenim presencial del Comitè Estratègic de l'Agència Valenciana d'Innovació, en el qual perteneix, concretament el Comitè d'Economia Circular. I me vaig tenir que desplaçar a Alacant tot el dia, però sí que vam estar la càtedra presents, com saps, en la presentació que vam fer de la Fira Destaca en Ruta per a aquest any.
Parlem d'aixes novetats de la Fira Destaca en Ruta per enguany.
Bueno, simplement, antes de passar a aquest context, si me permetis, és dos frases més de la Fira, la meva percepció de la Fira en quant a novetat i innovacions. Pues bueno, si mirem els premiats en l'Alfà d'Or, que aprofite així en aquests micròfons per felicitar-los també, els vaig felicitar personalment, però ja d'una manera ho faig així en este testimoni, per l'empresa Neolit, l'empresa Natucer, que l'empresa està participada per gent d'ací de Vila-real i dirigida, diria, i per el grup Gresmac, felicitar els tres. Bueno, pues observem i els premis que sempre marquen una miqueta les pautes, veiem que s'han donat un premi a un producte que se denomina vitroceràmic. Pues tu m'hauràs sentit així parlar moltes vegades de lo que és noves tecnologies que se poden incorporar, però bueno, ja es comencem a percebir-les en el sector industrial, per part de Neolit, que és una empresa magnífica que fa uns grans formats extraordinaris, pues ja està presentant aquest producte com a tal vitroceràmic en una decoració tipus 3D. L'empresa Natucer, incorporant la llum LED a la ceràmica, per això tens que mirar que sigui una ceràmica més translúcida, és a dir, una altra funcionalitat que li estem buscant a aquesta ceràmica, que planteja també inclús la possibilitat de donar una calidesa. Em recorda de les vegades que jo he parlat també de buscar una ceràmica càlida, en la qual ens permetria anar a mercats que són de per si molt gelats, mercats nòrdics, però que valoritzen molt el producte.
I donen inclús més valor.
Pues, bueno, ens estem encontrant, no? Sí, la idea és que des de la càtedra estem dient, pues ja s'estan materialitzant.
S'està materialitzant.
I en l'altre grup que vos comentava, el de Gresmac, esta gent pues també parlaven de funcionalitats com és aplicant llum també artificial, pues l'efecte fotocatalític, pues bueno, una té considerada una altra funcionalitat, la bactericida, no, que parlàvem de la ceràmica. En fi, pues no en compte que el sector va absorbint aquestes coses, les va incorporant al seu producte i aconseguim que aquesta ceràmica vagi alcançant aquestes altres quotes de mercat i aquest valor afegit que se'l puga considerar. I dir, per passar a lo de la Fira Destaca, que m'he preguntat, pues dir també antes que les tendències pues seguís en el modelatge. La veritat és que l'estètica que li estan traient gràcies a tota la decoració digital és increïble. El tema de pedra, mármol, la fusta, la veritat és que són representacions en la ceràmica molt d'un disseny molt bonico. I el gran format que és el que està imperant. Jo crec que la tendència seria arribar a peces que després són de grans tableros i que després nosaltres en l'obra pues anirem a condicionar el seu tamany, tallant-les i incorporant-les ahí. I això és la tendència en la fira i, com ha dit, una percepció bastant optimista. Jo, dins del mal que estem patint en quant a que el sector està sofrint molt per el tema de donar lloc a la transformació també energètica, no? El cost del gas, no? Que s'encareix tant. El tema dels recursos, com dia, de matèries primes que hem d'anar buscant per tots els costats, no? La gent està treballant molt en aquesta línia, etcètera.
Ja, però vostè, per exemple, com a investigador, no creu que això també agilitza el fet de que no ens acomodem i del nostre circ
efectivament, les crisis, de confort. Jo sempre parlo que les crisis obren oportunitats.
I tant. De fet, és dir, de que vostè parlava de tot això este estiu passat, a que ara de colp és una realitat. És dir, vostè, jo li pregunto per la Fira d'Estaca i vol frenar i dir anem a veure ja el que hem aconseguit i que no passi desapercebut els estudis que fem, no?
Jo crec que n'hi ha que valorar això.
I tant, això és molt important.
I sobretot la satisfacció de que s'estan incorporant. Bueno, i destacaria també, per exemple, el grup Cravent, que està apostant en un macroprojecte en el qual la càtedra i el grup d'investigadors estem molt implicats. Ja ho vaig comentar en el seu dia, que era el projecte Missiones del CEDETI, un dels projectes més fortament financiats per l'Estat espanyol i una forta participació empresarial, i ahí el que se busca és la incorporació de les cèl·lules fotovoltaiques que puguen ser transparents per ser decorades, incorporar-les en l'edificació. És una funcionalitat important pels temps que corren, no?
Corren.
I les demandes energètiques que mos...
Després, quan se posa en qüestió el fet de tindre aquestes vies d'investigació, els diners que se dediquen i que diuen no els acabem de veure, bueno, pues són una realitat. Donat que ve de tindre un problema, no? I no voldríem tindre aquest problema, evidentment, volíem que s'acabara demà, però ha donat pas a aquesta transformació energètica sigui tan ràpida. Ara sí que m'agradaria, sobretot, que parlarem dels que, per on se va començar i se destaca en ruta i per on va.
Vale, la destaca en ruta va començar l'any 2017, quan una inquietud, entonces el rector, que era el professor Vicent Climent, era el rector de la UGI, mos va demanar a la càtedra si poguérem apropar aquests coneixements i apropar la UGI a les poblacions fronteres de lo que és la demarcació o el districte universitari de la pròpia UGI, no? Que li correspon. I vam començar, per tant, allà en Vinaròs. I això va ser la primera fira d'estaca en ruta. Sabeu que aquesta fira la vam introduir els anys impars. Els anys pars fem la fira d'estaca en Vila-real, la principal que fem així. I entonces, aquesta fira d'estaca en ruta, donant-li un poc més d'agilitat, era apropar-la a aquestes altres poblacions fora de, més allunyada, de Vila-real.
Perquè se suscita l'interès i la gent va sumant-se a lo que és el projecte de futur.
Aquella experiència va ser molt exitosa. Vam estrenar també una modalitat, que és muntar taules de reptes, de discussió, reptes que s'enclavaven en aquest marc geogràfic on anava la fira d'estaca, quines inquietuds n'hi havien d'innovació ahir, i apropar, com no, tot el que és la nostra UGI, tot el que són els departaments i grups d'investigació a aquestes poblacions més frontera, anem a dir. La segon que se va fer va ser en la Vall d'Osó, en el 2019, prèviament ja a la pandèmia.
Bueno, el paró que vam tindre tots, que jo no sé si aquests anys poden comptar, perquè si parlem del 2017 a Vinaròs, del 2019 a la Vall d'Osó, parlem que la pròxima va ser en...
No, no, i la següent, el 21, també, també la vam fer d'una manera semipresencial en Oropesa.
O sigui, que se va poder arribar a fer de la forma que permetia fer-la. Perquè los artes que no sabíem que podríem, no sabíem en aquell moment com podria continuar el que seria en este... el funcionament habitual, no?, de les persones en aquest sentit.
Nos estem manejant, si tens compte, des de zones limítrofes del nord al sud, del sud a l'est, i ara mos anem un poquet a l'oest. A través d'una petició que mos va demanar des de l'Ajuntament, normalment també intentem integrar les sol·licituds, no?, que mos van arribar. I entonces l'Ajuntament de l'Alcora us va fer la invitació de que poguérem anar aquest any allí, en l'Alcora. L'Alcora és una ciutat emblemàtica, no?, de la cuna de la nostra ceràmica d'ací. Si pensem tots els raels des de la Real Fàbrica del Conde d'Aranda, etc. Sí. No? Per aquesta ciutat tan radical en el camp de la ceràmica, pues, per nosaltres una satisfacció anar a portar la fira d'estac.
Per tant, en setembre...
Sí, efectivament.
Viurem la fira d'estaca.
Crec que s'han concretat el 27, 28, 29 de setembre, en principi, com a dies possibles de fer
27,
la fira.
27, 28 i 29, en principi seran els 3 dies de setembre que se podrà disfrutar de la fira allí en la població de l'Alcora.
Efectivament. Anem a mirar els espais que tenen, on anirem a ubicar-la. Està també l'Escola Superior de Ceràmica, uh-huh. l'ESCAL, allí. I entonces, en col·laboració de tots ells, pues, pensem que tindrà també una fira en molt d'èxit. No?
Tot això ja ho sabem, director. Ara el que volem saber és quines coses encara estan en semilleta, és a dir, què té la càtedra per davant, què s'està gestant?
Bueno, els reptes de la càtedra és que anem trencant barreres de cara a que la gent li lleve la por quan li parles temes de ciència, temes de transferència d'investigació, la gent és com si la societat això no li arribara, no li va en ells. I això és una barrera forta, un repte d'atraure més a la població.
Quan si pensem...
Ja no fa falta que vinguin claro. Gent únicament que sigui una fira que se busque una ixa versant professional o de nivell científic, tècnic, no. El que volem és precisament que tota la societat participe i que conega millor el que és la investigació. I per què servís avui en dia?
Clar, a voltes hem parlat la investigació va totalment vinculada amb tindre salut, és dir, si penses en investigar per a curar malalties, has de pensar en investigar i la ciència, que van totalment lligades.
Efectivament. La qualitat de vida, jo diria, la qualitat de vida que disfrutem, el que una pandèmia la gent puga superar tan ràpidament a través d'una vacuna, unes vacunes que van eixir en un temps rècord, no?
Claro.
Tot això és gràcies a la investigació, però jo vull dir que aquesta investigació no és que se va improvisar, per exemple, si fiquem l'exemple que han patit tan recentment de la pandèmia, en 2 dies, no? Això és una investigació de temps.
Sí.
I que estem preparats perquè, en quan isca una emergència, poder en seguida respondre.
Però això ens ha espantejat a que ara sí ens fixem en que hem d'apostar per investigar, és dir, vostè no ha tingut la sensació que com que s'està accelerant el món de la ciència?
Bueno, en el tema de recursos energètics també ho estem mirant, no? En quina manera estem mirant aquesta transició energètica que denominem, en quin volumen hem d'investigar amb materials que ens puguen donar una resposta precisament a aquesta demanda. Si volem mantindre aquest sistema, volem estar calentets ara en aquests dies que fa tant de fred, o volem tindre aire condicionat en l'estiu, com ens fa ja tant de calor, hem de tindre recursos energètics suficients i no ens valen ja les classes que teníem perquè s'estan agotant, perquè els podem dedicar a una altra cosa millor, en vez de cremar-los, m'estic referint tots els productes a partir del petroli,
claro.
Reservar-los per altres materials que podem fer i no cremar-los. Uh-huh. No?
Sobretot tenim un planeta que hem de deixar-lo per a les futures generacions.
També un planeta limpio.
Jo no sé si vol añadir alguna cosa
més. Bueno, simplement el que vull añadir és que la càtedra, el repte més important que vull remarcar, és que té que tindre una continuïtat. Jo, la meva temporalitat, a més, ja és finita. Llavors, n'hi ha que buscar també que la càtedra, ja que està assentada, tingui la seva continuïtat, que n'hi ha gent, altra gent que vagi agarrant la bandera, no? Uh-huh. I que pugui, poquet ja pugui anar substituint-me. No? I això, pues, és important, i que si la podem assentar així, en Vila-real, com una ciutat que està liderant tot el tema dels canvis, innovacions i també apostant per la ciència, pues, bueno, benvingut siga.
Pues Juan Cardà, director de la Càtedra d'Innovació de la Ceràmica. Moltes gràcies per estar.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Disfruta de la Magdalena a la Gallata Leu de María Agustina. El dissabte pel matí, Los Insolentes. I a les 11 de la nit, Orquesta Avenida Sur. Diumenge a les 11 de la nit, Orquesta Fish XXL. Dilluns per la vesprada, Los Insolentes. I per la nit, DJ. El dimarts, DJ Flamenco. I a les 6, Efren Castellón. El dimecres per la vesprada, Los Simples. I per la nit, DJ. El dijous, Dia dels Xiquets. A les 11, Payasos. A les 6, Los Insolentes. I a la nit, DJ. Divendres, Los Inhumanos. I per la nit, Remember. I el dissabte 18 a les 11, Orquesta Sauron. Viu la Magdalena a la Gallata Déu Maria Agustina.
Vine a la festa del centenari del Villarreal Club de Futbol. Un event espectacular per a celebrar els 100 anys del club amb tota l'afició. Amb actuacions, música en directe i moltes sorpreses. Un acte que emocionarà a tots els groguets. El divendres 10 de març, a les 20 hores, t'esperem en l'Estadi de la Ceràmica. Sol·licita ja la teua entrada gratuïta en la tenda oficial de Plaça Major. No te ho pots perdre. Centenari Groguet.
Imprenta Llorenç, Estadi Aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels 17 de Vila-real.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
¿Sols et queden unes poques dents sanes? ¿Sabies que es posible conseguir una nueva sonrisa en unes poques hores? En la Clínica Dental Joan Llop estan especialitzats en cirurgies de càrrega immediata per a que disfrutes de dents fixes el mateix dia de l'operació i oblida't d'incòmodes pròtesis. Si estàs pensant en donar-li una segona oportunitat a la teua boca, en Clínica Dental Joan Llop ho aconseguissin. I sí, tan sols a 10 minuts de la porcelanosa.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomás.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
El desè aniversari de la mostra Test en l'aire aquest dissabte a Villarreal, l'art més jove i efervescent, farà parada en el convent que inaugurarà el 4 de març l'exposició col·lectiva de Gemma Aquiles, Alejandro Caña i Àlex Gambín. La intervenció urbana de l'il·lustradora i muralista Lídia Cao en el pàrquing Erarbo, anexa a la Séquia Major, aportarà la desena peça al Museu Obert del Test. Avui tinc el seu director, el director de la mostra, Pasqual Arnal. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Mire, vostè ha dit que és una radiografia de la realitat artística i que hi ha al nostre voltant, i és una oportunitat també per a compartir amb el públic què és el que vindrà, aquestes, el que vindrà i aquestes
tendències emergents i què és el que està començant a coure el món de l'art contemporani des de l'escala més jove dels nous creadors. Ens ho traduís un poc?
Ah, sí, claro, crec que té fàcil enteniment, això. Bueno, la mostra d'art i creativitat test, que complim això, 10 anys. Això són anys, no?
10. I tant.
Sí. Jo me dono compte ara en els artistes que portem aquest any, que són tots molt joves,
sí.
I es mira i dic, claro, aquestes persones fa 10 anys on estaven, no? Una persona que té 23 anys fa 10 anys ne tenia 13.
Estava plantejant-se què seria de la seva vida, o on la conduiria, no?
I crec que això que tu acabes de dir ara, per exemple, és molt important, perquè m'agrada a mi pensar que la mostra pues, ha servit per a que aquestes persones que han crescut amb la mostra en marxa es hagi servit també com una espècie d'espill on mirar-se o de veure un lloc on, bueno, hi ha una recompensa, no? Tu treballes de manera artística i tens unes querències per mostrar-te d'una manera plàstica, perquè dintre tu creus que l'art és la teva manera d'expressar-te, veure que hi ha una mostra, que hi ha un espai on després aquestes peces poden estar, on se te fa una publicació, on la gent va a veure-ho i pot gaudir del que tu vols contar, bueno, pues imagina que haurà servit per a aquests artistes, per a poder dir, bueno, veus, el que estic fent té, al final, el que dia, no?, una espècie de recompensa. Aleshores, la mostra test, conforme tu dius, s'inaugura demà, dissabte 4 de març a les 12 del migdia, en el convent Espai d'Art, que està al carrer L'Hospital, el que antes era el convent de les Dominiques, en Vila-real ho coneixen quasi tots, on està, i la mostra, el que tracta tots els anys, porta 4 artistes, 3 artistes que es posen en la sala del convent, que s'inauguren demà, com he dit, i un altre artista que fa una intervenció urbana, que bueno, pues, pinta sempre pues, un mural, o algun any ha fet algunes intervencions xicotetes per ahir. Cada any, bueno, cada artista té la seva idiosincràsia. Aleshores, si vols, parlem dels artistes que vindran.
Clar, jo, per exemple, pensava per què es fija, no?, un director en uns artistes determinats.
Clar, sí, aquesta és una pregunta que se me fa moltes vegades, i el que un director que fa de comissari de l'exposició el que té que fer és estar mirant quina classe d'artistes es comencen a despuntar. Sobretot m'interessen aquests artistes que a millor no són molt, molt, molt novels, encara que siguin joves, igual tenen ja una carrera o uns treballs molt sòlids, i encara no estan millor en aquest punt en el que realment es comencen a triomfar i a lo millor ja no volen o ja no poden per compromisos vindre a exposar a Vila-real, perquè això també sol passar. A vegades n'hi ha artistes que tu dius, ostres, m'interessa, este vine, té molts compromisos, té una galeria, l'obra la té compromesa, té d'altres coses que fer i més importants, a lo millor, o més està ja manejant-se a un nivell ja molt més professional, i a millor entonces no poden accedir. Entonces és com trobar a aquestes persones que estan treballant, que realment estan treballant d'una manera molt sèria i estan desenvolupant un treball molt sòlid, com dia, i que necessiten aquesta espenta, perquè la mostra d'art, tenim la sort de tindre-la en Vila-real i la gent pot gaudir de l'art de Vila-real, però diguem que de lo que es tracta és de fomentar l'art, i fomentar l'art com ajudant i promocionant els artistes, de manera que si es dona un espai perquè es posen i si es fa unes publicacions individuals a cada un perquè ells després puguen promocionar-se amb aquestes publicacions i que el nom de Vila-real en aquestes publicacions pues, rode per on siga.
Clar, entonces això me dona peu a preguntar-li si vostè ha portat 10 anys fixant-se en artistes, algun d'estos que vostè s'ha fixat i l'ha tingut al seu costat avui és totalment inaccessible?
Home, a mi no m'agrada... Me fiques en un compromís dient aquestes coses, però bueno, jo...
Encara que no diga noms, eh?
Jo, per exemple, per ficar un exemple, no? Tinc que dir que tenim molta sort, d'avui molts artistes que han passat per ací, quan estaven començant o estaven ahir com volent despuntar, i ara són artistes que tu vas a la Fira Arco i es veus allí exposant, i veus que les publicacions que tenen allí, una d'elles és el test. Tu vas per Arco i veus allí els llibres del test i dius, ostres...
Clar, això és el que realment posa en posició a la ciutat de Vila-real com a lloc on les mostres projecten la ciutat, el nom de Vila-real.
Jo parlo molt de les publicacions. Hem portat el primer any, però va ser el primer any especial, no van vindre 4 artistes, van vindre 5 artistes. En total hem fet 41 artistes han passat, als quals s'han editat 41 llibres, dels quals s'han editat 500 exemplars de cada un, el qual vol dir que són 20.500 exemplars els que s'han acabat repartint. Bueno, no en queda ningú. tots estan per el món rodant. Quan tu penses que en 20.500 llocs fica l'escut de Vila-real i la mostra test, i que aquests artistes, a més, els llibres que se'ls han donat, perquè la gent pot vindre i agarrar-los gratuïtament els que vinguin a veure la mostra, però és que després s'obren, se'ls emporta l'artista i ells es donen per promocionar-se i han rodat per ahir, dins del món de l'art o del mercat de l'art, estan rodant com una ferramenta per ells poder dir este soc jo. Bueno, això és del que tindria que tratar la mostra. Nosaltres la gaudim, veiem les obres de lo que n'hi ha i després això té una altra vida posterior en els llibrets perquè aquesta obra segueix anant per ahir i ell poder seguir ensenyant què és el que està fent allà on vaig a l'artista. I seguir promocionant-se i promociona pues, aquesta cita. Per això jo crec que aquesta cita, dins del món de l'art, que hi ha un sector de persones que li interessa molt l'art, tant els artistes com la millor la gent que ho veu, però la veritat és que en estos anys hem tingut que haver més públic i que venien molt més artistes que volen vindre. Per què? Tu ves així, és una sala bonica, ho fem d'una manera lluïdora, diguem que els artistes en la sala creen el que tinguin que crear, si tenen que pintar com este any ho ha pintat dos sales, ho té que muntar allí tot una espècie de sonografia que ha muntat allí molt, bueno, impactant, diguem que actuen conforme es creen perquè es veja bé, ho disfruta molt el que va veure i ells a més tenen un lloc on realment poder expressar el seu treball, perquè després vinguen molts agents que es manegen dins del món de l'art per veure aquests artistes que estan fent i perquè ells després puguen promocionar-se amb aquests llibres. En aquests llibres jo sempre fico molt d'èmfasi en això, perquè això després segueix per ahir rodant. L'art segueix rodant per ahir, podem veure què és el que n'hi ha i nosaltres som els que ho estem promocionant.
Bueno, a part de la quantitat econòmica que maneja el món de l'art, perquè això ho havíem deixat de banda, parlem de la part més amable, no? De la part més bonica, de la part més bella, no? Diguem, que és de l'art. Però, clar, és que si parlem de la part crematística, què vol que li diga? Ahir,
clar,
però si anem a entrar, de que després tenim unes obres que almenys valdran més de lo que algú s'espera que valguin les obres i les persones.
Bueno, això ja té que veure en el món del mercat de l'art, que és un altre món. Potser nosaltres ens dediquem simplement a quina classe de propostes
claro.
Porten els artistes. Els artistes l'únic que fan és parlar d'algo que tots coneixem, però des del seu filtro. Funciona així. No és d'una altra manera. Moltes vegades la gent... És que igual no ho entendré. O vaig allà i no sé si m'agradarà. Bueno, jo, així fem unes visites guiades. Aquesta gent va fer dos visites guiades igual que l'any passat. I a més, després venen molts estudiants que venen dels instituts.
Claro.
Quan venen la gent les visites guiades i es comences a preguntar-los què és el que esteu veient, conta'm el que veus, encara que sigui... Descriu-me el que veus. Això tu vols descriure'm, no? Jo si puc veure, n'hi ha uns micròfons, n'hi ha una taula... Descriu-me'm. I després, què creus que diu? I quina relació fas? I si vols contar com qui ha entrat allí completament dient jo no entenc res, als 10 minuts està contant l'exposició que està veient i dius, bueno, m'havies dit que no entenies res i m'estàs contant l'exposició a mi. A partir d'ahí, jo es conta el millor el que veig jo i després es conta què és el que vol dir l'artista. I en aquesta barreja traiem un significat de lo que n'hi ha. Però jo sempre dic que això de voler tirar, ficar tota la responsabilitat en l'artista no funciona així. L'artista conta una cosa i el espectador porta amb la seva experiència que té acaba de completar el puzzle. Així som tres persones, no? I vem la mateixa pel·lícula i cada un es pareix una cosa a la pel·lícula.
Clar, aleshores,
què passa? N'hi haurà una part que la posem nosaltres, no el director de la pel·lícula. N'hi ha una part que la posem nosaltres. Vostè que fes el responsable de... Bueno, jo he vist això i me dona esta sensació. Crec que pensar en l'art com una sensació és millor que pensar que tinc que entendre-ho, perquè no és un examen. Ahir no fem exàmens a ningú. La gent entra a una sala, se deixa portar, n'hi ha unes carteles explicatives, hi ha un llibre on hi ha uns textos explicatius també de què és el que vol dir l'artista. Vas, ho veus, ho disfrutes com qui veu una pel·lícula, no sé, un espectacle de dansa. El que tu veus, qualsevol cosa creativa està feta des d'ahir. Ho mires i a tu te produeix unes sensacions. Si vols saber més, també ens veure una de les visites guiades que farem el dissabte 1 d'abril i el dissabte 29 d'abril, són quan farem les visites guiades, de 11 a 1, que se'n vinguin. Tranquils que ja us recordarem aquestes dates, ja les recordarem més endavant, us ho direm perquè les recordeu.
Te mirant si és cap de setmana, clar.
Sí, és dissabte.
La gent...
És dissabte.
És dissabte
perquè puguem vindre.
Parlem ja d'una forma més breu de lo que són els autors.
Sí, clar. Clar, mira, tenim... tres autors. Vam començar el primer any, complim 10 anys, entonces vam pensar que podíem tancar el cercle. Entonces, per tancar una espècie de cercle de tot aquest camí que vam fer, primer vam tindre a la vilarrealenca Paula Bonet i 10 anys després tenim a dos artistes de Vila-real en la sala. ¿Vale? Estos dos artistes són Gemma Quiles, que porta una exposició anomenada, vaig a llegir-la perquè és un text prou llarg, no? Diu, donde hay sol, donde hay sombra y donde hay agua. i és Gemma Giles, és una pintora molt jove, té menys de 30 anys, 28 anys crec que ne té, i porta un treball que parla sobre, jo crec que els tres artistes parlen un poc del mateix, que és com de bueno, la societat, aquesta immediatesa que tenim últimament, aquesta sobrecàrrega d'estímuls, crec que en el fons els tres parlen del mateix, no? Cada una en disciplines diferents i segurament en temàtiques ells personalment diferents, però tots parlen del mateix. Gemma parla de com buscar un espai de refugi o de tranquil·litat. Ella ha fet un treball aposta per a Vila-real, en el qual el que ha fet és amb unes pintures molt, molt, molt senzilles, tratant de fer una alegoria del món senzill i tranquil, en el qual se representen coses que tenen que veure en la natura i en el món agrícola, que ella pensa molt en com estos espais que nosaltres tenim com els masets, i el que ha fet ha sigut simplement pintar una espècie de taules, en fruites, un rellotge de sol, de les alqueries que hi ha rellotges de sol, i després ha fet allà una instal·lació xicoteta, una espècie d'escultura que no vaig a desvelar lo que representa, però és una cosa com molt li situes per així, per, diguem, per els horts, val? I ho ha fet allí, i entonces crea com aquest espai com de tranquil·litat. Ella fa una pintura, la veritat, com molt reduccionista des de ja fa temps, el qual vol dir que fica molts pocs elements d'una manera molt senzilla, que és algo realment complex de fer, perquè això de pas de... Això que a vegades pensem, no? Això ho podria fer jo, no? Però mires i dius, no ho podria fer jo. Pareix senzill que ho puga fer jo, que és com, no sé, quan la primera vegada que deguem veure a principis de segle passat a Picasso, diu, això ho faig jo, diu, bé, te fiques a fer-ho i després no t'eix. O sigui, no, pareix senzill, però no ho és. Ella té com aquest traç molt senzill, no? I porta aquesta entre instal·lació i pintura, val? Després tenim un altre vilarrealenc, que és Alejandro Caña, que Alejandro, la veritat és que és un artista que se dedica a la performance, i dins de la performance també ha fet algunes exposicions en les que treballa la instal·lació escenogràfica, ¿vale?
Sí.
A fi i al cap, un performance el que fa és que fa una acció, entonces necessita com un espai on fer-la, i ell porta una peça que se diu Algo que se parece algo a mí y no soy yo, i m'encanta aquest títol perquè crec que té que veure molt en l'art, no? L'artista conta algo des d'ell, però en el fons el que està contant és claro, és una invenció, és una fantasia. Entonces, claro, l'art és una metàfora sempre. És una cosa que jo dic quan la gent entra allí, dic, és tot una metàfora, el que esteu veient no és això. Això parla d'altres coses. No vos quedeu en el que esteu veient, perquè en veritat parla de lo que n'hi ha darrere, no de la forma que esteu veient. I ell el que ha fet és, ha muntat una espècie de... Es pregunta què passa quan una festa s'acaba. Tal qual. Entonces, ha muntat allí una espècie de festa. Allí una espècie de festa a muntar. Val? La veritat és una instal·lació prou impactant, l'espècie de festa munta, on ella ha ficat una sèrie d'elements que ha anat com tunejant. Està clar que la imagineria generacional, no n'hi ha una classe d'imagineria generacional que està molt present en ell, perquè té 23 anys, entonces té una manera de veure, pues, de molts colors, ha fet una espècie de monopatins que són una espècie de cares, ha tunejat ahí com moltes coses. Ell treballa també un poc en este sentit del joc infantil, en el que tot és com tot, està tot com fet, tot manufacturat en coses com, ha fet unes peces que són com unes cares que estan fetes en fang, coses en fusta que ja ha retallat, com allò al principi de les manualitats, no? Com és xiquet i es comença a crear art i ho fa de la manera en les ferramentes que té. I ha fet tot així, tota una instal·lació. Bueno, la veritat és que això és complicat d'explicar, ho té que anar a veure, no? A més, ell, la veritat és que té un sentit com molt contemporani de l'art, i la veritat és que és com, diguem, com això, pues que és com molt, molt modern. I després tenim a Àlex Gambín, que és el que no és de Vila-real, que és un dibuixant i pintor, que porta una obra anomenada Exposición Dérmica, que aquest seria com el contrari de Gemma Giles. Ell parla un poc de la relació entre l'home i la màquina, i com l'home, sent una màquina biològica, s'ha dedicat a construir altres màquines, en teoria, perquè ens ajuden, i com estem veient, a més, avui en dia, com la tecnologia n'hi ha un moment que ja no sé si t'està ajudant o el que t'està fent és completament esclavitzant, no? La tria un dia, estic enganxada per el TikTok. Estic mirant el TikTok i no puc... I dic, claro, però què fas? Però si la vida està fora, o sigui, la vida està més en bones núvols que per el TikTok, no piris sempre. Parla un poc d'això, no? Com la tecnologia al final ens ha alienat.
Bueno, pues esperem després també la que tindrem, que serà la mostra que tindrem i serà gràfica i que ens quedarem així en Vila-real, que ja suposa que d'això serà una sorpresa que ni siquiera vostè, que és el director, ho sap. Però esperem gaudir.
Sí, després vindrà a pintar, no? Vindrà la xica que vindrà a pintar, que vindrà Lídia Cao, que no sabem encara la data, segurament serà a finals d'abril, que pintarà ahí en el pàrquing d'Erarbo, en esta zona. i vindrà a pintar. És una, és una il·lustradora, no sabe el que va a pintar, però mira, vam començar amb molta il·lustració els primers anys i tanquem el cercle en un altre il·lustrador.
Pues Pasqual Arnal, director de la mostra, de la mostra test de Vila-real, moltes gràcies per haver estat així.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres, adeu.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Quiero un 2008. Bueno, no. 3008. No, no, no. Un 308. Espera, mejor un híbrido. O eléctrico. O no. Ay, no sé, la verdad es que me gustan todos.
Tranquila, en Leonauto Castellón y Vila-real tienen el Peugeot que necesitas. ¡Ah! Y con entrega inmediata, no te lo pienses.
Avenida Castellbell, 75 Castellón y Avenida Francia, 60 en Vila-real.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França, número 50 de Vila-real. In oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your
I ara tinguem nosaltres així en la ràdio al professor de llengua Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I anem a parlar d'un tema que ve molt al cas perquè és l'època i és de les dones, que d'ací no res se celebra el Dia de la Dona, que ja tardem temps en què tindria que deixar de celebrar-lo, no te pareix, Santi?
Sí que em pareix, sí.
Perquè no fora una ocasió especial, sinó que fora algo normal. I la Iglesia, perquè, ojo, que ahí sí que allò de que con la Iglesia hemos topado, bueno, pues, per a quan dones sacerdotes? Se diu així, no?
Estàvem parlant abans de la terminologia, perquè, clar, com no s'exercís, almenys en l'Església Romana, doncs no estem aviats a aquestes paraules, no? Sacerdoteses, papesses, bisbesses, diaconesses, no? Que, com bé sabem, l'Església Catòlica Romana té una jerarquia i unes funcions, no només dins de l'Església, sinó, sobretot, que és una de les coses que volia parlar, dins de la litúrgia de les misses. Uh-huh. Hem començat en una cançó molt espiritual, perquè avui ens posem espirituals i al mateix temps reivindicatius per el Dia de la Dona, el 8 de març, que és de Hillsong, que es diu Oceans, Oceanos, no? Uh-huh. I ahí parla d'una cosa que és la crida, la vocació. Jo fa molts anys ja, però de vegades ho comento, vaig estar al seminari i a mi em va haver una cosa que encara la porte dins, que em va impressionar, que era una amiga meua que vaig conèixer, que estava, tenia vocació de mongeta, però ella em va contar una vegada que ella estava sentint la crida, la vocació a ser retor, a ser capellana, eh? Uh-huh. I clar, això em va sobtar perquè l'Església ho prohibís, però si és Déu qui et crida... Però mira, en aquest temps jo ajudava en una parròquia a passar l'arxiu i em vaig trobar amb una cosa curiosa. Quan passava les partides de bateig, estàvem digitalitzant, em vaig trobar noms de dones que havien fet els batejos. I li vaig preguntar al retor, perquè no ho entenia. I jo dic, però les dones poden batejar? Resulta que quan hi ha perill de mort, Perquè les dones sempre és això, però quan no n'hi ha un home per ahir, doncs aleshores, bé, de moment, però temporal, no? Aleshores, l'Església Catòlica sí que permet que una comare, i em va explicar, recorde les paraules textuals del retor, que ni que siguen Coca-Cola, perquè està la salvació del bebè en perill en aquest moment, i per tant, les comares poden, tenen el permís, i és vàlid plenament, de batejar, i jo vaig trobar aquestes partides, i segurament si investigueu podeu trobar moltíssimes més. Però bé, sempre és com de moment, no? Vull citar un text també, perquè hi ha un altre problema, que és com traduïm la Bíblia, no? I sempre es traduïs en perspectiva masclista i no feminista. Mira, Mateu 8, 14, 15 i Lluc 4:38-39, és importantíssim este text perquè repetís. Quan van eixir de la sinagoga, Jesús, Sant Jaume i Joan van anar a casa de Simó i Andreu. La sogra de Simó estava gitada en febre. Immediatament li van dir a Jesús. Ell es va arrimar a la dona, li va agafar la mà per ajudar-la a alçar-se i la febre se'n va anar. Aleshores, i diu la traducció, ella va començar a servir-los. Quan sentim servir-los està escrit de manera que és com si haguera anat a la cuina i els haguera fet d'un cafè, no? O els haguera posat el pa. Però no, perquè el verb que n'hi ha és diaconé, que és el mateix que s'utilitza per als diaques, els diaques que fan un servei a la litúrgia. I sempre s'ha interpretat, sempre s'ha traduït com a que els estava servint els plats o una cosa així. Masclisme no en la Bíblia, sinó en la traducció, m'entens? Un altre text molt bonic és el de Gàlates 3:28, que diu: ja no n'hi ha jueu ni grec, no n'hi ha esclau ni lliure, no n'hi ha home ni dona, perquè tots vosaltres sou un en Crist nostre Senyor. Heu dit molt clar, no n'hi ha home ni dona. I en aquest sentit, jo crec que en una diada com el 8 de març, i pot ser que ens imaginem l'Església com allò més patriarcal que pugui existir, per què no reivindicar el paper de la dona? L'altre dia, i la podeu buscar a YouTube, vas trobar una dona que exercís com a sacerdotessa, perquè va haver un bisbe, que després comentarem, que desobeint una miqueta el que les directrius del Vaticà, es va dedicar a ordenar una sèrie de dones, no? I per tant, elles diuen que es va complir la successió apostòlica, que és un concepte que podem explicar, no? Simplement és que era correcte canònicament. Es diu Cristina Moreira, va ser la primera ordenada, d'acord, d'esta successió apostòlica, i a més té una filla i es va casar amb un retor també ordenat canònicament. Sabeu que no es poden casar, però està, diguem-ne, està desobeint i està fent missa. Ja fa missa i en YouTube la podeu seguir. Més coses. Una altra cosa que m'he dedicat a investigar és quantes dones professores de teologia, perquè això sí que no ho prohibís l'Església, és a dir, en una facultat de teologia les dones poden ser professores. I he trobat unes quantes, he trobat per exemple a la professora Mercedes López, que és una teòloga feminista, i estic dient les destacables, no? I que parla, un titular que té, que diu: la situació de les dones en l'Església és insostenible. Pertany al col·lectiu Dones i Teologia. Una altra, Pilar Ferrer, que és doctora en teologia. A València, així n'hi ha una teòloga que es diu Lucía Carbonell Ramón i és professora d'ecumenisme. I segons les dades de Vida Nueva Digital, no he trobat Espanya, però he trobat Itàlia, en el curs de teologia 2019-2020, allí, en 13 facultats que van comptar, n'hi havia 2.363 professors i professores, dels quals només un 15%, 377, eren dones, la resta eren homes. Per tant, fins i tot en les facultats de teologia, encara que s'ha avançat, perquè fa uns anys ni tan sols existien, doncs van avançat. Una altra teòloga que podria citar és la professora María Elisa Estévez, que ella és professora en Deusto Bilbao de Pentateuc i els llibres històrics de la Bíblia, no? Una altra pregunta que sempre es fan les teòlogues i els teòlegs feministes és però realment n'hi ha una tradició que les dones puguen exercir com a dones? I quan busquem, doncs, a banda de les cites que he comentat al principi, doncs normalment se sol citar la carta als romans de l'apòstol Pau, que es va escriure en el primer segle, on elogia a Febe, qui és descrita com a diaconessa de l'Església per a que siga rebuda en el Senyor com convé als sants, etc, etc. Després, l'apòstol Pau també lloa a altres diaconesses, com són Priscila, com són Júnia, d'acord? I el diaconat és una cosa que sí que és veritat que l'Església de Roma encara no ha negat taxativament. Ha negat el ser sacerdots. Però de moment no ha ordenat a cap dona com a diaconessa permanent, encara que la realitat en el que s'anomena litúrgia de la paraula, és a dir, tot excepte la consagració, sí que hi ha hagut dones que han dirigit aquesta pregària, però no poden consagrar, no? Després també hi ha referents del segle XV, el papa Gelasi I, que escriu una carta on condemna la participació de les dones en l'Eucaristia perquè unes dones l'estaven exercint en el segle XV i justament per això és perquè ho prohibís, no sé què faria prohibir-lo, no? Les catacumbes de Sant Gennaro, a 200 quilòmetres al sud de Roma, allí n'hi havia dos bisbesses, Cerula i Vitàlia, que van ser pintades, i tenim la pintura, no?, que van ser pintades, i per tant, aquestes bisbesses existien, perquè estan en el vestit de bisbessa i es veu clarament que són dones. Més coses a Brutium, al sud d'Itàlia, l'església de Praxede, Santa Praxede de Roma, ahí apareix l'inscripció Teodora Episcopa, que episcopa és el llatí per a bisbessa, és a dir, n'hi ha una inscripció que dona compte de que n'hi havia una bisbessa. Després, si ens anem més a l'actualitat, doncs sí que és veritat que el papa francès va nomenar per primera vegada a dues dones per a escollir bisbes la congregació per als bisbes, i això ho va fer el 5 de juny de l'any passat. És a dir, que la congregació que escollirà els bisbes futurs té entre els seus membres dues dones. És a dir, és un pas molt xicotet, de la meva opinió, però diguem-ne que és un pas, no? L'Església sempre diu que tots tenim drets a rebre els sacraments, però entre aquests sacraments no n'hi ha el dret d'ordenació, diguem, l'ordinatio sacerdotali, segons el dret canònic, i el papa Joan Pau II va dir ahir que l'Església no pot conferir l'ordenació sacerdotal a les dones, com si fora una cosa que li han de demanar permís a algú de fora, no? Vull dir, ho pot fer en qualsevol moment. En aquesta mateixa línia, en l'any 2008, la Congregació per a la Doctrina de la Fe del Vaticà va emetre, el 29 de maig, un decret que signava el cardenal William Levada, dient que les dones ordenades sacerdoteses i els bisbes que les ordenaren incorririen en incomunió latae sententiae, és a dir, l'amenaça de l'excomunió a qualsevol que ordene. Però normalment, clar, per la successió apostòlica que hem comentat, ha de ser un home en este cas desobedient. En l'Església d'Orient, jo recorde l'Església Ortodoxa, en la que he visitat ací a Vila-real, sí que em va comentar el seu cura, el seu retor, el seu parinte, que diuen ells, que se li anomena episcopa a la dona del diguem del retor, i per tant sí que té un cert paper en la litúrgia històric, però no arriba a ser tampoc com el de l'home que entra en l'altar, el Santa Santorum. La primera església de Vila-real en la qual va haver una dona ministra religiosa cristiana va ser una església que ja fa un temps va celebrar els 50 anys, evangèlica, i es dia Carol Ford. Jo la vaig conèixer. La reverenda Carol Ford va exercir ací a Vila-real ja en el temps del franquisme, i ella em comentava de tot. Vull dir, la seva església, doncs, de vegades quan Quan amanicia en tomàquets, en ous, en tot tipus de, doncs això, de gent que no li agradava el que feien allí, entre altres coses perquè era ella la pastora, no? Perquè ells els anomenen pastores, i la reverenda, i em va contar moltíssimes anècdotes que aniré contant a poc, doncs esta va ser a Vila-real, i jo crec que ella després van vindre més en esta església en concret, que avui en dia està en el carrer Aviador Franco, però en aquell moment devia ser una cosa bastant atípica, no? La dona en general en l'Església Catòlica es conta que dones dedicades a la vida consagrada, si entenem sobretot monges, n'hi ha actualment 721.935, és a dir, quasi un milió de dones dedicades a la vida consagrada, i superen per descomptat als homes. Això sí, l'Església Catòlica considera 4 dones com a doctores de l'Església, que són Hildegarda de Bingen, Santa Teresa d'Àvila, Caterina de Siena i Tereseta de Lisieux, que és una monja francesa. Per a ser considerat doctor de l'Església, la majoria són homes, no? Però n'hi ha aquesta excepció que comenta així d'aquestes dones, no? També hi ha un passatge que tots recordareu, que és aquell de el primer que estiga lliure de pecat que tira la primera pedra, i també el volia comentar perquè ahir realment es fa un trencament. Els fariseus estaven dient que com la llei de Moisès dia que havien descobert aquesta dona, no era un home, era una dona, en adulteri, perquè jo no sé què faríem amb els homes descoberts en adulteri, imagina que no passaria res, però una dona que havien descobert en adulteri, i ell els avergonyís i els diu als homes que volien apedregar-la, els diu als homes, això ho subratlla, que qui estiga lliure de pecat que tira la primera pedra. Per tant, jo veig més evangèlica una actitud de Jesús, de Nostre Senyor, que va la igualtat, no? Un altre moment és quan Marta comença a pentinar a Nostre Senyor i el perfuma, i una la critica, no? I era una dona que criticava una altra dona. I ell li diu, doncs si ella ha escollit la millor part, no?
Clar que sí.
I vull dir que trobem estes actituds que jo diria, perquè moltes vegades hem de distingir entre la paraula dels homes i la paraula com a tal de Déu. Així Jesús, en tots els casos que es troben dones, sempre parla a favor d'elles. I als homes es posa al puesto. Jo, més o menys, és el que puc destriar de la seva actitud, no? També n'hi ha una associació que es diu MSCR, Dones Sacerdoteses Catòliques Romanes, que és la que estaria esta sacerdotessa que he comentat al principi, i esta és en la que va com es diu, va ordenar Antonio Baraschi en l'any 2002, i això va provocar esta ordenació, que el Vaticà automàticament les excomulgara. Estes dones, que van ser ordenades en aquell any per este bisbe, van demanar formalment que se'ls retirara la excomunió, però el Vaticà no ho va fer, per tant, estan excomulgades. Després, en el 2007, va haver un decret que més o menys el que dia és que ja ni se molestarien en excomulgar a ningú, que ja es consideraren com excomulgades directament, les dones que exerciren com a sacerdoteses, no? Però esta associació, evidentment, dissentís en l'actitud del Vaticà, i, com he dit, podeu buscar a Cristina Moreira, ella exercís encara, i també parla una cosa molt interessant sobre esta associació, sobre el tema de ordenar ja no les dones, sinó fins i tot membres de la comunitat LGTBI, que això ho he trobat per YouTube bastant ridiculitzat per la gent més partidària de l'ala conservadora catòlica. Jo una vegada, perquè com bé sabeu, dins del protestantisme, l'Església Anglicana ja fa molt de temps que permet fins i tot ordenar dones transsexuals. I li vaig preguntar que com ho entenien, i l'explicació, doncs, em va semblar bastant entenedora, bastant comprensible. I era que, a veure, com tots els homes són pecadors, perquè si un home l'ordenem, tot i ser pecador, si considerem en el cas que considerem que qualsevol actitud siga pecat, per què no l'hem d'ordenar igual? Pues si és pecadora o pecador, doncs tant se val, si és homosexual, si és... perquè al final ningú som dignes d'estar fent ese ministeri, ningú, ni homes, ni dones, ni transexuals, ni ningú, realment ningú és digne d'estar representant a Déu, no? Per tant, al final el que hem de fer és servir amb humilitat, no? De vegades ja, a mi m'agrada molt l'expressió servidors públics, perquè quan un es posa al front, almenys en la tradició evangèlica, el que ha de fer és estar servint, no estar ahí com si fora més que ningú, no? És a dir, en esta soberbia que no val per a res, no? Perquè un bon dia ens anirem tots. No ho sé, jo em poso molt espiritual, jo me'n recordo la meva amiga, anem a posar-li de nom Martina, que tenia vocació i que la volia exercir i que no li van deixar i que... Per què no, no? Jo he vist moltes esglésies, el luteranisme, no? En el 1948 ja l'església de Dinamarca deixava a les dones ordenar-se. L'església anglicana doncs, va tindre diversos processos, va començar el 1930. Després també tenim el cas de la diòcesi episcopal de Massachusetts, no? Ahí la primera dona bisbessa va ser Barbara Harris, perquè tot això va anar pujant. Primer eren capellanes o sacerdotesses, després bisbesses, etc. L'església bautista va començar al 1815, imagina't si ja ens porten anys de carrera per davant. L'església que tenim al poble, que ordena dones des de fa molts anys, va començar al 1927 als Estats Units. I jo moltes vegades ho penso, jo dic quan arribarà? Jo no sé si hem de fer com la reverenda Carol Ford, així al poble, en ple franquisme, si hem de fer com Cristina Moreira i rebel·lar-nos totes i tots, no? Perquè jo assistiria amb molt de gust a una missa de la sacerdotessa Cristina Moreira, no? Uh-huh. Especialment en un dia com el que tenim per davant, que és el 8 de març. Sí que volia fer esta reflexió perquè mai he pogut entendre. De fet, va ser un dels temes, no? Quan fa molts anys estava en el seminari, que no podia entendre perquè les dones no podien exercir igual que els homes, però jo crec que ja tan avançat el segle XXI i en tants llocs que han conquerit les dones, i doncs que fins i tot podria ser una dona papessa, perquè l'elecció d'un papa no és a partir d'un bisbe ni d'un capellà, és a partir de qualsevol cristià. Perquè no qualsevol cristiana, si està preparada, si s'ha format.
Pues en aquestes reflexions quedem, ens hem quedat sentint molt pendents del que deies, perquè qualsevol cosa que se malinterprete pot pensar que no ho fem tot en bona voluntat, és així, no, Santi?
Sí, jo ho faig en tota la bona voluntat, és una reflexió, no estic dogmatitzant res, però jo crec que la reflexió aproximant-nos al 8 de març paga la pena per a totes i tots.
A més, tenim un cop de setmana per a pensar en aquest programa i aconsellar a altres persones que no les que hem pogut sentir, que com del tindrem en podcast, estarà penjada en la pàgina de la web, la gent puga sentir-lo. Santi Cortells, professor de llengua, moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres.
¿Compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
El Villarreal B necessita el teu suport. Vine a l'Estadi de la Ceràmica a animar el minisubmarí. Este dilluns a les 9 de la nit, Villarreal B Deportivo Alavés. Cada abonat pot disposar de 5 invitacions en el mateix accés a l'estadi. Disfruta de la cantera grogueta, la segona divisió del futbol espanyol. Villarreal B Alavés. Este dilluns a les 9 de la nit en l'Estadi de la Ceràmica. Te esperem.
Notícia d'última hora patrocinada per Big Matter Argo.
¿Todavía no has visitado el nuevo showroom de Big Mother Arbo? Espacio más amplio con ambientes, formatos exclusivos, marcas locales y siempre ofreciendo la mejor atención personalizada y cercana. Porque en Big Mother Arbo el cliente es lo más importante. Hacen más fácil tu sueño financiando tu proyecto. Visítales. ¿A qué esperas?
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Miren, Ford anuncia un ERO en la fàbrica d'Almussafes i l'obertura d'un període de consultes amb els sindicats. D'aquesta manera, en un període màxim de 7 dies, es formarà la comissió negociadora de l'ERO. D'altra banda, la direcció de Ford i el comitè d'empreses van acordar aquest dijous tornar a modificar el calendari de l'expedient de regulació temporal d'ocupació que hi ha en vigor a la fàbrica d'Almussafes per adaptar-lo a la inestabilitat en el subministrament de semiconductors i components derivats. La fàbrica ha encadenat diferents ERTOs des del 2020 i aquest expedient afecta potencialment de manera total o parcial tota la plantilla. Durant aquestes parades de producció, els treballadors perceben un 80% del seu salari i el 100% de les pagues i presenten i preserven antiguitat i vacances. En una reunió amb la comissió mixta del seguiment de l'ERTO s'ha informat de la necessitat de modificar la parada prevista en muntatge del motor per al divendres 10 de març, que serà el dilluns 6 de març. També s'ha confirmat la resta de parades previstes tant en muntatge com en mecanitzats. En mecanitzats s'ha confirmat els dies de l'ERTO del cap de setmana del 4 i 5 de març. L'ERTO s'aplicarà a totes les línies de mecanitzats i serà des de les 10 hores del divendres 3 de març a les 10 hores del diumenge 5 de març.
¿Todavía no has visitado el nuevo showroom de Big Mother Arbo? Espacio más amplio con ambientes, formatos exclusivos, marcas locales y siempre ofreciendo la mejor atención personalizada y cercana. Porque en Big Mother Arbo el cliente es lo más importante. Hacen más fácil tu sueño financiando tu proyecto. Visítales. ¿A qué esperas?
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Els deixem que passen un molt bon cap de setmana, que disfruten tot el que puguen i més. Fins dilluns a les 12 del migdia. Pleasure,